Va, un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. A les 6 de la tarda seguim avançant amb aquest matí, acompanyats del de Fra Far de Ràdio Illa. Ara per xerrar sobre el Premi Nobel de la Pau, que enguany ha guardonat la lluita de la societat civil contra les armes nuclears. De fet, s'ha premiat la campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears. Volem saludar en Jordi Armadans. Ell és responsable de Fundipau, que una entitat que pertany a aquesta campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears. Hola, Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Als anys 80 i abans, doncs vam tema de veritat, no? Aquesta amenaça d'un atac nuclear, potser arran de la caiguda doncs, de la Unió Soviètica i això de que la Guerra Freda ja sigui història, doncs ens hem relaxat un poc més. Hi ha motius per relaxar-se o encara avui en dia està sobre nostra aquesta amenaça nuclear? És factible?
Doncs mira, és evident que la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament bilateral entre Estats Units, en aquell moment la Unió Soviètica, després Rússia, s'han anat fent durant aquests anys, han reduït el que seria l'arsenal d'armes nuclears al món. O sigui, a l'engròs podem parlar que en el pic més àlgid de la Guerra Freda estàvem parlant d'unes 50.000 armes nuclears i a hores d'ara estem parlant de 15.000, és a dir que, per tant, efectivament s'ha reduït molt, però, evidentment, 15.000 armes nuclears suposen una potència de destrucció absolutament esfereïdora. De fet, amb aquest arsenal nuclear, si tot aquest arsenal nuclear s'activés i tot aquest arsenal nuclear explotés, ens carregaríem la vida del planeta. Teníem la capacitat de carregar-nos la vida del planeta més d'una vegada, que si diem que ja és, podríem dir, una mica absurd o imbècil directament carregar-se la vida del planeta, poder-ho fer diverses vegades és com bastant absurd, diguéssim, no? Perquè un cop es faci una vegada i no té cap sol de fer-ho més. Doncs, d'alguna manera, per tant, s'ha reduït el problema del que s'havia generat de forma intensiva a la Guerra Freda, però en cap cas ha desaparegut. I, per tant, el perill nuclear com a tal continua plenament existint. I, com deies tu, potser amb l'agravant de que als anys 70-80 la gent era molt conscient. I, en canvi, els darrers anys nosaltres hem tingut la sensació que quan nosaltres parlàvem de la campanya d'aquestes armes nuclears i fèiem accions, teníem la sensació que la majoria de gent ens mirava com ho hem dit, aquests tios de què parlen, no? És una cosa que és del passat, això. Per tant, ha anat molt bé el Premi Nobel de la Pau perquè m'ha tornat a posar sobre la taula que aquest problema existeix i que n'hem de prendre consciència.
Clar, perquè, a veure, oficialment els països amb armes nuclears serien Xina, a veure si me'n deixo algun, Xina, França, Rússia, Regne Unit, Estats Units, Índia, Pakistan i Corea del Nord, que també està doncs, amb aquests assajos que també ha tingut el món en vil durant unes quantes setmanes, ara fa ben poc. I hauríem d'afegir Israel? També segur que l'estat hebreu també tingui aquestes armes nuclears?
Sí, de fet, els cinc primers que s'ha esmentat, Estats Units, Rússia, Xina, Gran Bretanya, França, són les potències nuclears oficialment reconegudes com a tal.
Sí.
I els altres, Índia, Pakistan, Corea del Nord i Israel, oficialment no ho són, però entre informacions, reconeixements implícits i algunes vacil·lacions que vas, de vacil·lades, algunes vacil·lades que vas han fet, doncs se sap que sí que en tenen. Però formalment no són potències. Hi ha un tractat de no proliferació nuclear de l'any 68 que determina quines són les potències nuclears, que són aquestes cinc que dèiem al començament, i els altres, en principi, no haurien d'haver accedit a les armes nuclears, tot i que, bueno, les han desenvolupat. No? Per tant, en la pràctica, parlem d'aquests nou països que, efectivament, doncs, tenen armes nuclears en la seva possessió.
El que més t'inquieta és Corea del Nord, o no té per què?
Doncs mira, efectivament, el règim de Corea del Nord és inquietant per milions de coses, per la seva brutalitat, per la seva opacitat, pel seu maltracte absolut a la seva població, per moltíssimes coses, i efectivament que hi hagi armes nuclears allà doncs fa patir. El que passa que, clar, jo crec que hem de ser molt honestos. És a dir, que persones com en Trump i en Putin, sent líders de les principals potències d'armes nuclears amb diferència al món, home, a mi també m'inquieta, sincerament. No són personatges que crec que ni siguin gaire sensats, ni gaire raonables, ni gaire defensors dels drets humans i de la pau.
No,
per tant,
no.
Aquest sentit, això també és una cosa que a vegades hem d'insistir, no? Perquè hi ha molta gent que quan parles, nosaltres que portem anys fent campanya amb el tema d'armes nuclears, hi ha molta gent, podríem dir d'ordre, que ens diu no, teniu raó, en el principi, Però clar, el món és molt delicat, el món és molt perillós, no podem pretendre que les potències nuclears, podríem dir oficials, no, es desarmin, perquè ja sabe què passa. I com donant per fet que això, que les potències nuclears tinguin armes, és una cosa sensata, és una cosa raonable, és una cosa que no s'ha de discutir. No? I bé, doncs això, quan tenim en Putin i entrem ara mateix al capdavant de les dues superpotències, es demostra que aquesta teoria és molt dubtosa. És a dir, que qualsevol que té armes nuclears és un perill. I la el grau d'irresponsabilitat dels líders polítics actuals, doncs vaja, fa patir.
No, de fet, hi ha alguns que inclús van més enllà, no? I argumenten que el fet de posseir armes nuclears és una assegurança per la pau, perquè tenen un alt poder dissuasiu.
Sí, de fet, tota la cursa armamentística nuclear, i en general, podríem dir, tota la cursa armamentística normal, no només de nuclear, se sustenta en aquesta teoria de la dissuasió, no? De dir, bueno, si jo tinc capacitat de destruir l'enemic i l'enemic té capacitat de destruir-me a mi, doncs ens portarem bé i ningú apretarà el botó, diguéssim, no? Això és una mica la... El que passa que això, diguéssim, vaja, jo crec que fins i tot un nen de 4 anys entén que és més raonable crear mesures de confiança a partir del diàleg i de l'acord mutu que no pas a partir d'un arsenal de destrucció absolut que, bé, se suposa que no es fa servir perquè un doncs no apreta el botó, perquè si no l'altre també l'apretarà, però, bueno, si algú l'apreta esbojarradament, doncs l'altre també l'apretarà i, per tant, la destrucció mútua assegurada està assegurada. A banda que això tampoc s'oblida, que hi ha hagut accidents, la condició humana, els accidents és una cosa absolutament normal, és a dir, que hi ha calderes que exploten, hi ha cotxes que s'estavellen, hi ha avions que cauen, és a dir, això és una cosa humana perfectament, i, per tant, emmagatzemar armes nuclears, encara que no les vulguis fer servir, és un perill en si mateix. I, de fet, s'han registrat una quarantena d'accidents, de moments en els quals, durant aquests 60 anys, hem estat a punt que explotés una arma nuclear. O bé perquè un avió que en transportava o un vaixell que en transportava ha tingut un accident, o bé perquè hi ha hagut una informació tècnica imprecisa i s'ha estat a punt d'iniciar allò, la resposta davant d'una informació equivocada de que s'havia llançat una arma nuclear. Hi ha hagut molts moments en els quals s'ha estat a punt. Per tant, el simple fet de tenir 15.000 armes nuclears, encara que tinguéssim segur que ningú les utilitzaria, ja és en si mateix un risc. I, per tant, això, el més raonable, el més sensat, és evitar tenir riscos, no? I, per tant, aquest arsenal de destrucció, fer-lo desaparèixer.
Des de l'inici de l'armament nuclear conegut, des de la Segona Guerra Mundial fins a dia d'avui, hi ha hagut algun moment en què hàgim estat allò al límit de la guerra nuclear?
Hi ha hagut moments en els quals bueno, la crisi dels míssils a Cuba i altres situacions en les quals la tensió ha arribat a un límit molt fort i feia, bueno, entre una de les possibilitats és que es fes servir les armes nuclears en una situació de guerra entre superpotències i que, per tant, això fos una situació molt, molt, molt crítica. També t'haig de dir que hi ha uns científics que fa anys que fan una anàlisi que diuen el rellotge de la mitjanit, que és calcular quan a prop estem de la mitjanit, que en termes de la metàfora que usen seria la guerra nuclear, diguéssim, no? I aquest rellotge en els darrers 60 anys s'ha mogut, però mai s'ha mogut molt lluny de les 12 de la nit, diguéssim, eh? És a dir, per tant, ells consideren que més o menys el perill d'un esclat nuclear no ha canviat substancialment i en els darrers 2 anys s'ha incrementat una mica respecte als anys anteriors, a més a més.
Caram. Estava recordant aquell episodi bastant conegut, segur que entendràs notícia, del tinent coronel de l'exèrcit de la Unió Soviètica, Stanislav Petrov, que l'any 1983 va identificar correctament una falsa alarma que havien detectat els seus sistemes i que hagués pogut desencadenar una guerra nuclear entre els soviètics i els Estats Units.
És el que deia abans dels errors, no? És que un error en la transmissió d'informació, quan les decisions de resposta s'han de donar en cosa de segons, doncs efectivament, només això ja pot ocasionar un desastre. I vaja, sembla que és perfectament comprensible que és perfectament possible que un error d'aquest tipus es pugui produir, sobretot quan has de prendre decisions en qüestió de segons, no? Per tant, bueno, és a dir, vivim amb un risc potencial que hi és allà, un risc potencial, també afegeixo, perquè no ens n'oblidem, és a dir, que tenir 15.000 armes nuclears no és només tenir 15.000 armes nuclears emmagatzemades, és que aquest arsenal s'ha de mantenir, les mesures de control s'han de garantir, hi ha un personal que s'ha de formar, hi ha les instal·lacions que s'han de tenir perfectament ben equipades, tot això és una factura econòmica brutal, és a dir, que cada any el simple manteniment dels arsenals nuclears suposa 100.000 milions de dòlars perduts de forma estúpida, diguéssim, no? És a dir, que per tant hi ha costos d'oportunitat econòmics molt importants amb aquesta via de l'armament nuclear. Per tant, en molts sentits, des de la nostra lògica, seria raonable avançar cap al desarmament nuclear. I també afegim una altra cosa que és molt important. Tots tenim, ni que sigui per coneixement històric, no? El que va suposar les explosions d'Hiroshima i Nagasaki. Però hem de recordar que les armes nuclears d'avui dia són molt més potents i molt més modernes i molt més avançades que les que es van fer servir en aquell moment, que eren les inicials. És a dir, que una arma nuclear mitjana d'avui té una potència destructiva unes 100 vegades superiors de mitjana que Hiroshima i Nagasaki. És a dir, que és a dir, que la capacitat de destrucció d'aquestes armes és molt superior, no? I per tant, en aquest sentit, això també dona encara més preocupació. Hi ha estudis de científics que han analitzat que el fet que explotés una arma nuclear d'aquestes mitjanes per error o en una ciutat, no com Hiroshima i Nagasaki, que eren relativament petites, sinó una ciutat gran, suposaria una destrucció similar a la que va suposar en aquell moment Hiroshima i Nagasaki. Per tant, vol dir que una metròpoli o una capital europea molt gran podria quedar pràcticament anorreada. Bé, per tant, tot això són elements que apunten que tenim una espasa de Damocles aquí sobre i el que seria responsable per part dels estats del món, que se suposa que governen per protegir la població, és evitar aquests perills absurds. Ja hi ha prou perills al món, ja hi ha catàstrofes i crisis humanitàries i huracans i terratrèmols, ja hi ha moltes coses que afecten a la població d'una forma inevitable. El que no cal és afegir més perills absurds com és aquest de la guerra nuclear.
Jordi, hi ha algun horitzó realista i esperançador al mateix temps?
Bueno, el que és evident és que portem el tractat de no proliferació nuclear que et deia abans, l'any 68, és un tractat que oficialitza que hi ha 5 potències nuclears i ve a dir a la resta de països del món, vosaltres no podeu exiliar les armes nuclears, i suggereix a les potències nuclears que han d'anar avançant cap al desarmament nuclear. Aquest tractat podem dir que més o menys ha funcionat en el sentit de que no gaires països més han concedit les armes nuclears, aquests 4 que dèiem, i que alguns d'ells a més estan fora d'aquest tractat, per tant tampoc no l'incomplien. Però clar, en canvi en el desarmament nuclear no s'ha avançat gens en aquests 40 anys llargs. Per tant, calia fer alguna cosa. Per això la societat civil, la campanya ICAN, ja que va néixer fa 10 anys, va engegar una campanya per intentar canviar la situació, que no pot ser que hi hagi un tractat de no proliferació nuclear que demani a les potències nuclears que vagin fent passes cap al desarmament i que això no es faci mai. No? I per això van engegar la idea de fer un tractat directament de prohibició de les armes nuclears, que quan va sortir la campanya doncs semblava una utopia, una cosa impossible. I bé, després d'uns anys de feina, de pressió, de bona feina, doncs ha aconseguit que aquest tractat comenci a existir. Evidentment, les potències nuclears no hi són membres, però nosaltres entenem que això és una mesura de pressió diferent de fa un temps en el qual doncs, les potències nuclears no tenien aquesta pressió. No? I, a més, aquesta campanya que ha engegat, que ha aconseguit aquest tractat, ha rebut el Premi Nobel de la Pau, amb la cosa que encara té una mica més de reforç i d'autoritat i credibilitat. No? Jo penso que estem lluny, és cert, d'un escenari de desarmament nuclear, però som més a prop que fa 3 anys que no existia aquest tractat i que no s'havia reconegut aquesta campanya.
Jordi Armadans, de Fundipau, enhorabona i molta sort.
Gràcies.